Molt bon dia, passen 21 minuts de les 9 del matí. Això és la tertúlia del Gai del Monestir, com sempre dimecres, dedicada a la política amb els diferents representants de les formacions que tenen espai, representació al ple municipal. Saludem tot seguit al Carles Burgaroles per Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
Al Francesc Duc per Esquerra Republicana. Molt bon dia. A l'Helena Vila pel PSC. Molt bon dia. I al Sergio Blázquez per Ciutadans. Molt bon dia a tots.
Bon dia.
25 de novembre teníem aquest dia en el que estem tots una mica cridats a reflexionar sobre la violència masclista. Tot seguit volia compartir una mica amb aquests representants que tenim aquí a la tertúlia alguna reflexió, perquè a mesura que avancen els anys avancen els temps, però em sembla que d'alguna manera ens estanquem amb les dades que tenim sobre la taula sobre víctimes directes i indirectes d'aquesta xacra que tenim actualment a la societat. Aquí a Sant Cugat, per exemple, també teníem certes manifestacions ja arreu del país. Per exemple, teníem la marxa de torxa silenciosa a la nit, convocada en aquest cas per Hora Bruixa, i d'alguna manera bones intencions en un moment en què hi ha un partit molt concret en què posa en dubte tot el que s'ha fet fins ara en relació a la lluita contra la violència de gènere. Volia primer demanar una reflexió en quin punt ens trobem i què és el que ens falta fer, si més no, a nivell local. Comencem en aquest cas per l'ordre de representativitat amb el Carles Boroles de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia. Bé, on ens trobem? Doncs ens trobem en una posició, en una situació com a conjunt, molt negativa, que l'hem d'empènyer entre tothom cap a la millora, perquè el que passa és terrible. Les xifres són terribles, però les xifres és el de menys. El que importa és que darrere de cadascuna d'aquestes xifres hi ha un drama personal, familiar, d'entorn, terrible. I per tant estem en un dels grans temes que tenim com a societat, no? Jo crec que s'ha de celebrar almenys que aquesta qüestió aflora cada dia més, però encara no prou ni tot el que voldríem, no? I ahir mateix escoltàvem, o tots podíem llegir, estudis i anàlisis que es fan sobre aquesta qüestió, sobre encara l'altíssim percentatge de casos que no arriben a les conseqüències que haurien d'arribar, no? I per tant jo crec que és indubtable que s'han produït avenços, però també és indubtable que estem molt malament, i que per tant hem de continuar millorant i empenyent entre tothom, no? Jo crec que amb aquest tema els que estem en aquesta taula tenim un consens total. S'ha de lamentar profundament que efectivament, del com mencionaves, hi ha una força política que avui té una representació, doncs és la tercera força, per exemple, a les Corts Espanyoles, no? Que posi en qüestió tot el que s'ha fet i tot el que s'ha de fer de futur, perquè encara estem a les beceroles, és molt lamentable, però és el que hi ha, i tothom hem de ser conscients de quan votem, doncs què votem, no? I quines posicions votem, no? I poc més puc afegir, jo crec que la situació és terriblement lamentable, que almenys va tenint cada vegada més visualització, i que per tant no podem fer res més que cadascú, des de les seves posicions i amb el seu coneixement i la seva bona voluntat, doncs empenya perquè millori, perquè continua sent fatal.
Francesc Duc, d'Esquerra Republicana, en aquest mateix sentit, no? Li trasllado a vostès, també ho parlarem amb l'Helena Vila, la responsabilitat en aquest sentit com a ajuntament de potenciar, incentivar a aquestes mesures o accions polítiques en relació a la violència de gènere.
Sí, evidentment, comparteixo molt bona part del discurs que ha fet el Carles. És un tema transversal i que aglutina tota la societat de Sant Cugat. Per tant, en aquest sentit, com a govern, doncs estem en el mateix punt. Entenem que és una situació molt, molt desagradable, que s'estan fent accions, estem fent coses, tenim, no?, com programes i que s'han explicat dins de la presentació del programa d'actuació municipal, i per tant el que farem és intentar afrontar això de la millor manera possible, però com dèiem és un tema molt de consciència col·lectiva i d'anar fent passos des de l'escola, perquè realment amb el temps no és una cosa que puguem solucionar segurament d'un dia per l'altre, però és una cosa que no podem deixar de treballar des del minut zero.
Helena Vila, del PSC, precisament, i ho diré, abans de començar la tertúlia, ens ha dit, podíem fer una menció, el 25 de novembre, i amb tota la raó jo crec que val la pena doncs, ser recurrents en aquest tema.
Efectivament, jo crec que la denúncia i el rebuig a les violències masclistes han de formar part del nostre dia a dia, no només en aquest cas del 25 de novembre. Es tracta, com ben deien els companys, d'un repte social i d'urgència que no podem invisibilitzar. I en aquest sentit, si bé és cert que el 25 de novembre és un dia per reflexionar i sobretot per reivindicar, cal treballar amb tota la societat, també, i per suposat des del govern amb la ciutadania santcugatenca, per treballar sobretot la cultura i els valors intrínsecament masclistes que ens impregnen a tota la societat, cercant solucions per part de, en aquest cas, de les institucions públiques i les institucions socials per lluitar contra aquesta vulneració dels drets humans que, com bé deia la nostra referent socialista feminista Dolors Renau, els drets de les dones són drets humans i s'han de garantir. Per tant, aquest any, i tu ho apuntaves al principi, hem superat les 1.000 dones assassinades des del 2003, 160 dones assassinades a Catalunya, i està clar que el masclisme mata i que ha de ser una qüestió política de primer ordre.
Sergio Blázquez, què ens queda per fer i quina situació tenim ara?
Sí, buenos días. Independientemente de lo que acabamos de escuchar, en este caso que ha comentado Elena, pues yo quiero ver el vaso como lo tengo ahora, que es medio lleno porque se ha hecho mucho. Yo recuerdo todavía las importantes leyes que hubo en el 2004, que era una ley que intentaba, no recuerdo el nombre exactamente, pero intentaba, digamos, luchar de forma integral contra la violencia de género, que se aprobó, y la del 2007, que era la ley que se aprobó, la ley 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. O sea, que ya ha pasado, ya ha llovido desde entonces. Uh-huh. Y yo creo que la sociedad sí que ha evolucionado, incluso casi diría que como hombre, ¿no? Incluso como hombre, incluso había una sensación a finales del siglo pasado, ¿no? Parece que estoy hablando ahora, me estoy remontando a la prehistoria, ¿no? Pero había una sensación como que ya habíamos llegado a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres a final del siglo pasado, ¿no? La mujer se había incorporado al mercado de trabajo y luego nos hemos dado cuenta, sobre todo a raíz de la lucha de muchísimas mujeres, nos hemos dado cuenta de que esto no es así y de que tenemos que seguir luchando y perseverando, y que cosas que nosotros nos parecían normales a finales del siglo pasado, pues evidentemente no lo son, y para que lleguemos a esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres tenemos que seguir luchando desde todos los ámbitos, incluso desde el punto de vista, bueno, no sé, la propia ley del 2007 ya decía que las acciones tenían que ser de tipo transversal. Yo todavía, no es que me escandalice, no, prácticamente no me escandalizo por nada, ¿no? Pero veo algunos patrones de conducta en algunos jóvenes que la verdad es que no me gustan, ¿no? Y ponemos la tele y vemos determinado tipo de música, no vamos a decir cuál, ¿no? Donde los roles estos, digamos, sexistas y que la mujer es un puro objeto de deseo y, en fin, pues, bueno, pues todo esto, digamos, termina calando un poco en la sociedad y tenemos que seguir incidiendo. Independientemente de que las cifras sean alarmantes, ya lo digo, veo el vaso medio lleno, evidentemente se ha hecho mucho y se va a seguir haciendo, y no me cabe la menor duda de que dentro de 20 o 30 años estaremos mucho mejor de lo que lo estamos hoy.
Doncs són algunes de les reflexions que volem compartir en relació a aquest 25 de novembre, que ens convida a tots i totes a la reflexió. 9:30 del matí, ara volíem abordar uns altres temes. Des de la setmana passada que vam tenir tertúlia fins ara, divendres, l'equip de govern presentava el pla d'acció de govern d'aquest mandat. Primer de tot, demanarem als de l'equip de govern que ens facin una valoració, i després a l'oposició, que segurament tindran molt a dir. En aquest equip nou de govern format per Esquerra, pel PSC i per la CUP, es destinaran 16 milions d'euros o més per fer front a la crisi habitacional. És una de les accions, un pilar, diguéssim, de la nova acció de govern d'aquest mandat, i així ho van exposar. De fet, deixi'm explicar ahir a la presentació de CaixaBank que hi vaig anar, de la inauguració de l'oficina de Rius i Taulet, l'alcaldessa va aprofitar per dir als directors que ja hi eren de la Caixa que els hi demanaven suport o ajut en tot el problema de l'accés a l'habitatge i que es tenia una mica la mà per solucionar entre tots aquest problema. Per tant, com deien, un dels punts forts són, com deien, les polítiques d'habitatge per a aquest equip de govern i també d'altres inversions que van destacar en aquesta roda de premsa eren la residència per la gent gran, un refugi d'animals, la nova biblioteca central i la finalització del projecte de l'edifici de l'Escola de Mirada i l'accés, la millora d'accés a Can Barata són entre molts els projectes. Francesc Duc, d'Esquerra Republicana, com deia, un pilar a l'habitatge i les polítiques socials, no?, per aquest nou mandat.
Sí, evidentment, de fet és un tema que ja a la campanya abans de les eleccions ja portàvem com a motiu principal, com a problema principal que tenim en aquesta ciutat actualment, i per tant, com no podia ser d'altra manera, doncs el programa que vam presentar el divendres passat doncs va el focus el posa sobretot amb el conflicte amb l'habitatge i amb la dificultat d'accés a l'habitatge que tenim a Sant Cugat. A partir d'aquí hi ha el tema dels 16 milions, que entenem que inclús és un mínim, però que és un mínim que és el doble del que s'estava fent fins ara en polítiques d'habitatge. I que haurem d'invertir i mirar bé com els gastem. No només és un tema econòmic, sinó de després saber-los fer treballar perquè tinguin el màxim rendiment. I això doncs passarà doncs per una reestructuració important de Promusa, una revisió dels projectes que estaven en marxa per veure quins són realment viables, quins no, perquè ens estem trobant també doncs que això no tot el que estava programat és factible, i per tant doncs tenim l'obligació d'anar reencaixant. També estem expectants a veure que arriba el nou gerent i que ens ajudi a tirar endavant tota aquesta tasca. Una banda és Promusa, però també hi ha moltes altres línies d'actuació que també s'han explicat en altres moments, però entenem que no hem de començar a pensar això, que el sòl és un bé escàs al municipi, que s'està acabant i que, per tant, hem de començar a pensar doncs en altres maneres de fer, de com serà el futur de la ciutat. Per tant, pensem sobre lo existent, com es pot millorar, quines zones potser més degradades o susceptibles de transformació doncs podem treballar, i a partir d'aquí doncs moltes idees, moltes propostes, i també ho havíem anunciat, no?, de crear un servei dins de l'Ajuntament transversal entre tots els temes socials relacionats amb l'habitatge i tota la part més urbanística, i realment doncs d'una manera transversal doncs treballar el tema i poder-lo afrontar des de totes les vessants que comporten, vale? És això, és construcció, però també és obtenció de pisos o recuperació de pisos o és tot aquest tema que estàvem explicant ara.
Doncs el mandat al final és un pressupost econòmic. Helena Vila, no els vull posar en un compromís, però tenim aquest pressupost de 600 milions que té l'Ajuntament. Per molta gent, i això ho recollim també a través de xarxes socials, segurament la majoria, bona part, deuen veure amb bons ulls que es facin aquestes polítiques per aquest problema que jo crec que entre tots reconeixem que té Sant Cugat, per al tema de l'expulsió, per al tema del problema d'habitatge, però també hi ha un tema de pressió fiscal, i hi ha molta gent que quan veuen segons quines iniciatives es pregunten d'aquí, en aquests 3 anys i mig que queden, els santcugatencs, per poder desplegar aquest pla de govern, veurem canvis substancials en 3 anys pel que fa a la pressió fiscal, més augments, ja sé que és ara potser és una mica compromís, però jo crec que volta segurament per molta gent aquest tipus de reflexió quan es posen sobre la taula els plans i les accions de govern.
Sí, efectivament, nosaltres ja vam anunciar aquest augment de l'IBI. Nosaltres, com a govern d'esquerres, també creiem que els impostos han de servir per fer serveis públics de qualitat i per fer polítiques socials. En aquest sentit, nosaltres ho tenim clar, i aquest govern es va posar a treballar perquè creiem que era urgent fer aquesta aposta social per fer una ciutat de tots i de totes i per a tots i totes. Això, per suposat, doncs, ha de comportar algunes conseqüències a nivell fiscal, i per això vam anunciar i decidir de pujar aquest IBI. De totes maneres, jo el que sí que voldria destacar d'aquest pla de govern, i com ja vam anunciar, és que l'objectiu és fer front als grans reptes que tenim com a ciutat. Abans el Francesc ho comentava, especialment en l'àmbit de l'habitatge i l'àmbit de l'emergència climàtica, i contribuir sobretot a fer d'aquest Sant Cugat, del nostre Sant Cugat, un Sant Cugat amb més justícia social, amb més progrés econòmic també, amb més benestar ciutadà i en fer un millor govern de l'Ajuntament. Per tant, també, i això és un tema que vull destacar, aquest govern augmentarà la partida en polítiques socials amb un 10%, per tant, jo crec que el titular ha de ser no, que aquest govern vol fer una aposta social i vol assumir aquests reptes socials que tenim per endavant per fer d'aquest Sant Cugat, que tots i totes estimem, un Sant Cugat de tots i de totes i per a tots i totes.
Doncs anem a conèixer, en aquest cas, l'opinió de l'oposició. Carles Gorales, Junts per Sant Cugat.
Aviam, un primer comentari és que ja portem 6 mesos de mandat, més o menys, i que el que tenim fins ara és un seguit de línies d'actuació, que anunciar una futura elaboració del PAM, del Pla d'Actuació Municipal, a través d'un procés participatiu. Clar, no pot evitar pensar que, ostres, que si hem trigat 6 mesos en tenir línies d'actuació consensuades i que ara s'ha d'obrir, no dic que no es pugui obrir, els processos participatius estan bé, i és correcte, diguem-ne, i mirar de copsar l'opinió de la ciutadania, faltaria més, no? Però això ho ha d'entendre que també es fa a través de les eleccions i de la presentació de programes electorals, i que no podem tenir, diguem-ne, l'orientació estratègica troncal de l'Ajuntament entretinguda tant de temps, perquè al final les coses es demoren i les problemàtiques estan allà, no? Després l'altra reflexió és que, clar, ara ho mencionàvem abans d'entrar, no? Farem un pressupost sense tenir pla d'actuació. Clar, això, diguem-ne, ostres, és que és just el contrari del que hauríem de fer, no? Igual que estem en tràmit d'aprovació d'ordenances, que ho entenc, però sense saber exactament, o sigui, anem una mica, bueno, segons ens sembla, bueno, sembla que faran falta més diners i tot allò, aleshores posem l'IBI, no? Bueno, i és normal que uns partits d'esquerra, etcètera, doncs que vulguin posar l'IBI, no, és una alternativa, no dic que no. Però, clar, el seu, amb la bona gestió de l'administració pública, és, primera, saber què vols fer i plantejar-t'ho des d'un plantejament estratègic, no? Quins són els objectius de ciutat? Què vull? Doncs millorar la qualitat de vida de la gent gran, del tal, de no sé quantos, l'habitatge, tal, no sé quantos, i a partir d'aquí esmicolar tot un pla d'actuació que al final redunda en necessitats de despesa, i a partir d'aquí, de les necessitats de despesa, traçar el marc d'ingressos. Clar, quan ho fas a l'inrevés, els ingressos sempre els hi demanaràs més, sempre, no? I és una de les inèrcies prototípiques i tan negatives que ha tingut l'administració pública en aquest estat, no? Però bueno, hi ha moltes coses que estan incloses en el PAM que nosaltres ja les teníem en marxa, les teníem plantejades, que estaven recollides i que per tant ens hi trobarem, no? Amb altres, ara també parlàvem amb l'Helena, doncs tenim ganes de parlar-ne, no? Senzillament per aportar punts de vista. I en parlàvem en particular, per exemple, sobre la rehabilitació de Can Revella per fer una cosa que nosaltres en el seu moment ens l'havíem plantejat i l'havíem descartat, que era, entre cometes, l'Ajuntament de les Empreses, no? És a dir, tenir un edifici que tingués nosaltres en el seu moment l'havíem descartat per una qüestió de cost i d'ineficiència, no? Perquè el retorn social per euro invertit el trobem que és una molt mala inversió, no? Però amb altres, naturalment, ens trobarem, amb el tema dels animals, la biblioteca, suposo que ens trobarem. Fiscalitat. Que jo el primer que vull dir és que, en fi, entrant a la Catalunya, 2 de cada 5 euros que paguem d'impostos se'n van fora de Catalunya i no tornen mai, no? I aquest és el primer inconvenient de fiscalitat que tenim aquí, és aquest, no? Després també, que ara quan, suposo, si es fa govern o si no es fa govern estatal, ara és un tema d'aquests que es van amagant, no? Però que venen retallades, amb tota seguretat. I els comptes públics de l'Estat, com sempre, no quadren, i per tant ve una sèrie de retallades. Tenim el tema del tribut metropolità, que ha tingut el seu recorregut, i ja n'hem parlat, i un plantejament d'increment d'IBI en un context d'un cert refredament econòmic, que jo crec que no serà ni molt menys com el que ja vam tenir, no? Però, bueno, jo crec que tot plegat ho hem de contextualitzar i a veure com som capaços d'això de posar-ho al servei de la ciutadania, no? I una última referència, és un comentari que pot semblar antipolític, És a dir, el plantejament d'incrementar indefinidament el pressupost de serveis socials és un titular que sempre queda bé, no? Incrementarem la despesa social. Jo, personalment, m'agradaria algun dia a arribar a una situació en la qual aquest pressupost es pugui reduir, no per una qüestió de retallar, sinó perquè no hi hagi la necessitat. I crec que ens hem de focalitzar sobretot en això, no? En intentar posar tots els recursos perquè no hi hagi persones dependents dels recursos públics i del suport social de cap administració pública, no? I per tant, escolta, les partides de despesa social sempre han estat troncals amb qualsevol govern, diria, dels que hi ha hagut en aquest ajuntament, no? I benvingut sigui, doncs, qualsevol plantejament que vagi en aquesta direcció. Però voldria, sobretot, que l'accent estigués posat no amb el titular de que gastem més, sinó amb el titular de som capaços de treure persones concretes amb nom i cognom de la situació de dependència dels recursos públics perquè les seves circumstàncies personals efectivament han millorat i els ho permeten.
Sergio Blaque, de Ciutadans.
Sí, s'han dicho muchas cosas. Yo tendría que negar el primer a priorismo que ha dicho Carles, que es que dice que 2 de cada 5 euros no vuelven. Bueno, pues yo lo niego. Digo que esto sea cierto. Para empezar, aunque estoy bastante de acuerdo en algunas reflexiones que no precisamente esta de las que ha hecho. A ver, lo que no podemos hacer es vestir un santo para desvestir otro. Yo creo que el pasado pleno, el que tuvimos el día 18 de noviembre, en la audiencia pública, que yo creo que prácticamente ninguna audiencia pública haya visto que asistiese tanta gente, sobre todo muchísimos jubilados, fue un baño de realidad para el tripartito. Y espero de verdad que escuchasen las quejas de la ciudadanía, de esa gente, digamos, que tiene el poder adquisitivo muy reducido y que ahora ve cómo se le aumenta el 2,9% el IBI. Es posible a partir de aquí que en los siguientes años del mandato se siga aumentando el IBI, no lo sé. Eso lo tendrían que responder, pues, en este caso, quien ahora, digamos, está en el tripartito aquí representado. Y luego, además, tienen, siempre nos dirán que no tiene que ver con ellos, ¿no? Pero en parte sí que tiene que ver con ellos, ¿no? Porque antes de apuntarte a un club, tienes que saber lo que vas a pagar, que es el tributo metropolitano. Que, bueno, yo creo que ya habrá un debate acerca de si se ha dicho o no la verdad. Yo creo que no se ha dicho la verdad, en este caso, por parte del representante del Partido Socialista en cuanto a determinada bonificación. Simplemente se ha aplicado lo que decía la ordenanza y, además, este tributo en el 2020 aumentará un 5%. Y, además, cuando Elena decía que tenemos que luchar contra la emergencia climática, espero que no sea aplicando otro tributo nuevo en el año 2020, porque es que al final lo que hacemos es que es estrujar tanto al ciudadano en un escenario que parece ser que hay una cierta desaceleración económica, que al final no puede invertir, no puede consumir o no puede ahorrar. Y esto al final, digamos, de forma envolvente, pues nos acaba repercutiendo negativamente, porque si las cosas no les van bien a ellos, pues al final, digamos, tampoco vamos a acabar recaudando. Y luego plantear algunos temas en cuanto a inversión. Sí, evidentemente la emergencia habitacional es una... Es algo prioritario, ya lo sabíamos, y el tema, por ejemplo, de la residencia de la Gent Gran, pues nosotros lo llevábamos en el programa y creíamos sí o sí que tenía que ser prioritario hacerlo. Volvería a rogar, porque nosotros estamos en desacuerdo, con que se siga con el proyecto de la biblioteca central, que en su día, me parece que está la idea de un poco de repensarlo, pero en principio eran 10 millones de euros. Y luego, entroncando un poco con lo que se decía al principio, de verdad es que nos va a pasar el mandato y al final, con un poco de mala suerte, no se va a hacer nada. El mandato pasado ya se hizo un ejercicio impresionante de recoger inputs, de participación, de taulas, de tertulias, etcétera. Es momento ya de no marear la perdiz y hacer cosas, porque los inputs los tenemos y tenemos toda la bibliografía respecto a vida y por haber. Por lo tanto, todo lo que sea volver a poner en marcha ejercicios de participación, que son muy loables, pero es que ya se hicieron en el mandato pasado, será retrasar sine die los proyectos y creo, y no quiero ser... mal agüero, digamos que con un poco de mala suerte, si el tripartito se envuelve un poco en esta paradoja, ¿no? Porque lo estamos viendo también con el tema de la municipalización del agua, ¿no? Como que se está dando determinado debate, ¿no? Que al final nos pasará el mandato y el ciudadano tendrá la sensación de que le han subido los impuestos y no has hecho nada.
Francesc.
Sí, responent una mica a moltes coses que s'han dit a la taula. A veure, el govern que estem presidint a l'Ajuntament de Sant Cugat tenim molt clar les prioritats i els objectius i els projectes que volem tirar endavant. Val? Això no treu que haguem de fer una feina ara més minuciosa en relació precisament al tema del pressupost, doncs poder anar afinant quines de les moltes idees que tenim, quines podem i quines no podrem realitzar durant aquests 4 anys, tant per un tema de pressupostos i de diners, com per un tema d'això de possibilitats, de terminis i de, si cal, en molts casos no? Un tema inclús de planejament urbanístic també que porta els seus temps. Per tant, no és cert això que s'està dient de que fem primer una cosa quan no toca. Els objectius els tenim molt clars. Sí que és veritat que hem plantejat un procés de participació paral·lel a l'elaboració del pla d'actuació municipal. Per tant, l'Ajuntament s'ha posat ha contactat una empresa perquè ens ajudi a tirar aquest procés endavant, però la idea és que no es retraci, vull dir, al revés, tots en l'equip de govern som els primers que tenim moltes ganes i les ganes absolutes de començar a fer coses i a visualitzar els projectes que portem a la carpeta. A partir d'aquí, què més volia dir? A veure, bueno, tot el... Perdona, bueno, això que dèiem, han sortit com molts projectes a la taula, també tot el tema d'emprenedoria. Crec que és una cosa bastant innovadora que estem posant sobre la taula. M'agradaria que els projectes també tinguin el nom i l'autor de qui correspon. El tema de la promoció econòmica és un tema que està treballat i que és un projecte molt interessant i que veiem que és viable i que a més comporta un tema de rehabilitació del patrimoni que també fa molta falta a la ciutat. No sé, jo crec que tenim molts projectes en marxa, tenim moltes ganes de fer-los i esperem fer-ho el més aviat possible.
Helena Vila.
Bé, en primer lloc, i també com apuntava el company Francesc, nosaltres no hem començat, en aquest cas, la casa per la teulada. Nosaltres, òbviament, hem fet un pla, hem posat en comú tota una sèrie d'accions i de reptes que tenim com a ciutat i hem fet els càlculs que al respecte. Com he dit, tenint en compte que la nostra prioritat és fer una aposta social i per les polítiques socials. I en relació amb això...
Però perdona, Helena, que és, cap i a la fi és una mica una tertúlia. Tu dius que heu fet un pla i que heu fet els càlculs. Llavors, l'any vinent, aquest any, pugeu l'IBI un 2,9%. I l'any que ve el tornareu a pujar?
L'any que ve ho tindrem que valorar, depenent també...
Ah, però no heu dit que heu fet els càlculs.
Sí, efectivament.
I el tornareu a pujar, més que res, perquè ho sàpiga la ciutadania.
Tornarem a pujar, doncs valorarem si fa falta tornar-ho a pujar per si hi ha alguna... urgència o algun servei públic que cal reforçar, perquè com he dit abans, nosaltres creiem en els reptes socials que tenim, creiem que cal fer una aposta social per aquesta ciutat, creiem que cal fer una ciutat per a tothom i per tant sempre estarem al costat d'aquelles persones més vulnerables. Dit això, també creiem que els serveis públics, i això és una cosa que cal, jo crec que cal deixar clara, els serveis públics i socials són sempre deficitaris i per tant això és una cosa que ho hem de tenir present i que ho tenim present. Respecte al que comentava el Burgaroles de l'empoderament, no?, de les persones, no?, en temes de polítiques socials, per suposat nosaltres ens hem trobat també uns serveis socials, i això ho ha apuntat molts cops la tinenta d'alcaldia, on les polítiques que es feien eren totalment assistencialistes. Nosaltres no creiem en aquest tipus de política més assistencialista. Nosaltres creiem en l'empoderament de les persones. També creiem que perquè aquestes persones s'empoderin cal fer una aposta real per en aquest cas els serveis socials, i és el que aquest govern vol fer. A partir d'aquí, també ha sortit tota la qüestió de la creació del nou centre d'emprenedoria. Sempre ho diu l'alcaldessa i jo crec, no?, en aquestes paraules, crec que ho defineix molt bé. Si tu vols fer una aposta social, si tu creus en el progrés social, has de creure també en el progrés econòmic i, per tant, en el teixit econòmic. Nosaltres, en aquest sentit, i ara en referència a aquest nou centre d'atenció a l'empresa, a l'emprenedoria, a la innovació social, creiem que cal fer com a municipi una aposta per l'empresa, una aposta per les persones emprenedores i una aposta perquè qualsevol persona pugui tirar endavant el seu negoci, i per tant jo crec que com a administració pública hem de posar les eines, hem de posar els recursos perquè qualsevol persona de Sant Cugat pugui tirar endavant el seu projecte. Aquest és l'objectiu de crear aquest centre, fer un centre d'atenció, d'assessorament, de formació, caminant també cap a la finestreta única empresarial, és a dir, som conscients, a més, que les empreses tenen greus dificultats doncs, amb tota la qüestió de llicències, de tràmits administratius, i precisament el que volem donar és un servei públic de qualitat a tot aquest teixit econòmic que tenim a la ciutat. Això també és fer una aposta social, perquè el progrés econòmic ha d'anar, el progrés social ha d'anar de la mà sempre del progrés econòmic.
Carles Urbanades, demanava...
Celebro aquest discurs de la tinent d'alcalde, més venint diguem-ne, d'uns governs que, en fi, que tenim el rècord. O sigui, no, això no és un tema ni de maletes ni res, però aquest municipi, amb l'acompanyament o el lideratge, o digui-li com vulgueu, té el rècord estatal en creació de llocs de treball, en ritme de reducció de l'atur, en creació i atracció d'empreses durant diversos anys, sobretot el període de crisi econòmica més dura, no? I això és precisament per aquesta aposta que deia la tinent d'alcalde, amb tot l'encert, És a dir, no es pot tenir una societat socialment justa si no ets econòmicament potent, I llavors el que hem de fer és propiciar aquesta potència econòmica, redistribuir molt bé per construir el que tothom volem, no? Que és una societat socialment justa. I aquest ha sigut sempre el nostre itinerari. Poc compartit, haig de dir, per alguns dels partits, per la CUP, em sembla que ho digui així, perquè, clar, per fer-ho això has d'intentar-ho fer, tenint en compte que promoció econòmica és una competència impròpia dels ajuntaments, que podríem no desenvolupar-la, doncs tenim molt present que cada euro que inverteixes ha de propiciar un retorn superior a la societat, si no, més val eliminar-lo. I per aquesta qüestió ara li plantejava una proposta per dialogar, no?, a la tinent d'alcalde. Escolta, em preocupa la inversió tan forta que implica rehabilitar una masia, en aquest cas la de Can Revella, i sobretot, més que la seva rehabilitació, perquè la masia està molt malament, és patrimoni públic i s'ha de fer alguna cosa, estem d'acord, Però sobretot em preocupa el cost de manteniment i de gestió, els subministres, el personal que s'hi ha de dotar, etc., en relació al retorn que això aporta a la ciutat en termes de millora d'oportunitats d'ocupació, per tant, de desenvolupament personal i social, etc., amb un escenari amb el qual en aquest moment l'atur és el 6%, que és molt més alt del que voldríem, voldríem atur zero tothom, I per tant hi ha molta feina a fer, no? Però, francament, haig de dir que em sembla que l'aportació milionària, en aquest cas, que sí que ho serà, comportarà el retorn que tothom voldríem, no? Però parlem-ne, insisteixo, parlem-ne sobre aquesta qüestió. També sobre els 16 milions d'habitatge, no? Jo crec que, bueno, és una aposta i tal, però tinc la sensació, i no és un tema exclusiu del mandat actual, ho haig de dir, que partim tothom d'un diagnòstic que no és del tot correcte. O sigui, el problema del preu de l'habitatge de Sant Cugat no és un problema propi de Sant Cugat, és un problema d'hiperconcentració de la demanda en aquest municipi, perquè té unes característiques que el fan molt més atractiu que d'altres, i això és així, i això té a veure amb el transport, té a veure amb moltes coses, I per tant la resolució del problema, nosaltres ara podem fer una gran inversió de recursos, i no dic que no s'hagi de fer, però serà un pedaç, a no ser que preveiem una hiperexpansió de la població, un increment, no sé, de la densitat del municipi, crec que no és l'aposta i crec que ningú la vol, o que preveiem, no sé, tirar cap a Torrenegra, que crec que tampoc ningú ho vol, no? Perquè el terme s'està exaurint, i per tant, si el problema el volem afrontar amb una expansió o una acceleració de l'oferta immobiliària, possiblement tindrem una certa capacitat de contenir el creixement dels preus, contenir-lo, no dic ni molt menys equiparar-lo amb el de l'entorn, durant un temps, però i després què farem? Per tant, jo crec, i crec que en bona part coincidim, que hem de fer un abordament a aquesta qüestió que vagi molt més enllà del nostre municipi. I animo, diguem-ne, a construir consensos en aquesta direcció, perquè al final són consensos que s'han de construir amb administracions amb les quals més o menys tothom tenim un pauet posat i que necessiten apostes, amb una mirada cap al llarg termini, però apostes molt fortes.
Bé, bastant d'acord en aquest cas amb el que s'ha dit i amb el que ara sí ha dit l'Helena, no? Nosaltres sempre que parlem de lo que és la promoció econòmica i, per exemple, el que sigui l'atenció a les empreses i poder fer els tràmits més fàcils per a tothom, doncs sempre ens hi trobarà i estarem absolutament d'acord. En aquest cas nosaltres és molt important, hem fet aquesta setmana vam fer la roda de premsa i la presentació de les nostres al·legacions a les ordenances fiscals, i també fem molt èmfasi en determinades bonificacions, perquè de vegades, moltes vegades ens queixem de que l'Ajuntament de Sant Cugat efectivament ha de fer coses que no li pertoquen o fins i tot intenta fer-les i al final la llei no li permet, i tot allò en canvi que sí que podem fer a través de les ordenances fiscals finalment no es fa. Nosaltres, per exemple, doncs voldríem que aquells comerços que estan començant doncs ho tinguessin bastant més fàcil, i en aquest sentit les nostres al·legacions anen en aquest sentit, no? Per exemple, hi ha uns coeficients que s'apliquen a l'IAE de determinades zones, i qui s'hi vulgui implantar a zones que han de ser una mica també el futur de la nostra ciutat, com és per exemple doncs, a Can Mates o sobretot a, també a Volpelleres, no? Zones naturals d'expansió i que hi han d'haver-hi comerços perquè tirarà de l'activitat econòmica, doncs que ho tingui més fàcil, i aquesta ha de ser també una mica l'aposta del futur. Però tornant una mica al principi, jo voldria anar en compte amb aquesta pressió fiscal que se'ns pot girar en contra, perquè i en bona fe fins i tot, el govern tripartit d'Esquerres vol fer molta força en el que són les polítiques, en aquest cas, destinades a la gent que ho està passant malament, però que amb aquesta pressió fiscal el que estem aconseguint potser és que persones que no estan en aquest llindar exactament de la pobresa, però que tampoc estan molt, molt, molt lluny, com per exemple els jubilats, doncs veiem que el seu poder adquisitiu es redueixi al màxim. És potser gent que mai anirà a l'Ajuntament a demanar cap mena d'ajuda, però que sí tindrà en aquest cas doncs una qualitat de vida en aquest cas inferior.
Volia apuntar alguna cosa al senyor Francesc Duc?
Sí, un parell de cosetes.
Breument, perquè ens acaba el temps.
No, sobretot amb el tema aquest de l'habitatge, no? Jo crec que és un tema que com dèiem, compartim. El tema no és que vulguem créixer a la ciutat, sinó que, com deia abans, hem de pensar-la amb el que tenim, i el que sí que hem de fer és una transformació dins de la pròpia ciutat perquè l'habitatge sigui assequible i la gent que els fills de la gent que viu a Sant Cugat doncs pugui seguir vivint al seu municipi. En aquesta línia també us informem que estem treballant amb Barcelona Regional, amb l'àrea metropolitana. Ara en aquests moments hi ha l'avanç del pla director urbanístic de la regió metropolitana, al qual també estem treballant-hi, estem fent al·legacions, s'ha ajuntat inclús amb el tema del Centre Direccional de Cerdanyola, que també està en exposició pública, i també els propers dies doncs aportarem les nostres al·legacions. Per tant, bueno, en aquest cas, simplement d'això, que estem treballant molt el tema, d'una manera transversal. Sabem que el problema no és fàcil ni és resoluble només des de Sant Cugat, i estem treballant en aquesta línia. I sobretot amb el tema aquest de més fiscal i de pressió, jo m'agradaria també que quedés clar que sí que el 3% o el 2,96% de IBI sí que és un tema municipal, que ve d'això de molts anys que no hi havia, no, la puja d'aquesta de l'IBI, i per tant doncs és un ajust que estava pendent des de feia temps, però sí que volia separar tot el tema del tribut metropolità, perquè aquí al final se'ns sembla com que estiguem aquí de moment posant moltes mesures de pressió fiscal al nou govern quan al final el que hem fet és la millor gestió possible d'un tribut que ve de fora.
Recordo que tenim l'IBI més car de tot Catalunya, i de vegades...
No és cert, això ja ho saps.
Evidentment és cert, i t'ho puc demostrar quan...
Arribem a les 10 en punt, agraïm a tots la presència, ens trobem dimecres que ve, gràcies.
Gràcies, bon dia.